Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb doble versió, la radiofònica i la televisiva, i ens acompanyen al set de Cugat.cat, representants dels partits polítics en presència al ple. Per Convergència i Unió, Carles Brugueroles; per part del Partit Popular, Jordi Carreras; pel PSC, Ferran Villasenyor; per Iniciativa, Joan Calderón; i per la CUP, volíem dir, Guim Bros. Molt bon dia als cinc.
Bon dia.
Vam tenir aquest dilluns sessió plenària, ple municipal, es van tractar diversos temes, i amb vostès voldria tractar una de les qüestions que més va aixecar en aquesta sessió, la reforma de la llei electoral que el Partit Popular vol proposar. Per ara hem conegut poques coses d'aquesta reforma. Sí que sabem dues idees que s'han explicat als mitjans de comunicació: que el PP voldria que hi hagués l'elecció directa de l'alcalde o de l'alcaldessa de la llista més votada, i que també hi hagués la possibilitat d'atorgar la majoria absoluta a aquella formació que obtingui almenys el 40% dels vots. Aquests són els dos ítems que han aparegut als mitjans. També és cert que aquest cap de setmana han sortit notícies que expliquen que socialistes i populars al Congrés voldrien apartar aquesta qüestió i tractar-la a part de les diverses propostes o iniciatives que es volen fer per regenerar la democràcia, però si més no, al ple vam tenir aquest debat, i ens agradaria també ara a Cugat.cat reproduir el que van viure al ple perquè la ciutadania sàpiga quina és la seva opinió de com haurien de ser l'elecció dels nostres representants municipals. En tot cas, com és el Partit Popular qui porta la iniciativa, que expliqui quines són les seves idees, i després la resta de partits podran oferir també la seva opinió. Per tant, senyor Carreras, quan vulgui.
Gràcies. Miri, aquí es va plantejar el debat, va tenir dos aspectes distints, no? L'aspecte formal, podríem dir, que va consistir en debatre aquí si la proposta de fer la reforma de la llei electoral era més o menys adequada, si estàvem més o menys a favor, tenint en compte que el Partit Popular va portar les eleccions generals últimes en el seu programa el mandat de fer aquesta reforma de la llei electoral en el terme municipal. És a dir, quan se l'acusa d'oportunista, doncs no és cert, perquè ja està previst des de molt temps enrere, no? Llavors aquí es confrontaven. El PSC, per la seva part, va presentar una moció que era exactament el contrari del que dèiem nosaltres, que és el que està defensant el seu partit, que és mantindre l'actual sistema. En què consistia? Doncs miri, sistemes n'hi ha molts de diversos en la democràcia, i aquí són dos diferents i contraposats, que no és que cap dels dos sigui millor que l'altre, però un pot considerar que un té més avantatges que l'altre. És o elegir o assegurar que la llista més votada pels ciutadans sigui la que governa, o permetre, que és el que succeeix avui, que una coalició de partits, encara que no siguin els més votats, doncs formin una aliança per governar. Això té l'inconvenient que pot donar lloc a aliances, ha donat de fet lloc a aliances molt estranyes, no? Partits que són totalment distints, que es posen d'acord amb l'únic fi d'excloure el que ha tret més vots i el que ha aconseguit la majoria dels ciutadans. Però és opinable, perquè l'altre sistema també és difícil i també té els seus inconvenients, si vostè vol, no? Què va passar en el ple? El que va passar en el ple és que Convergència es va obsequiar amb un dels seus, de les seves maniobres tàctiques, que per semblen hàbils però que són tot el contrari que ens obsequia a vegades, i va presentar la mateixa esmena, la mateixa, a la moció que havia presentat el PSC, que suposava donar-li la volta totalment, i a la que havíem presentat nosaltres, que més o menys ens donava la raó, encara que deia que el Partit Popular no, ells no estan d'acord amb el Partit Popular, però el que estava dient era el mateix per escrit, no? Llavors allò es va convertir en el ple, aquell debat, per culpa d'aquesta situació estranya provocada per l'actitud de l'equip de govern, perquè miri, en política, com en tot, el que s'ha de ser és clar, no? O estic d'acord o no estic d'acord, o fem això o no fem això. El que no es poden fer són coses estranyes, que és el que es va fer. Llavors, com allò es va convertir una mica en un circ, nosaltres, abans d'arribar a la votació, com en definitiva és una moció de caràcter general que no afecta d'una manera directa a les competències de l'Ajuntament de Sant Cugat, vam prendre la decisió de retirar-la i acabar amb aquella història. És el que vam fer.
Convergència i Unió, opinió sobre aquesta possible reforma?
Bon dia. Bé, jo crec que tots podríem estar d'acord que el sistema és millorable, però també hem que s'ha de ser molt prudent amb això. Aquesta és una qüestió complicada que requereix temps, reflexió i consens. I aquest no és el cas de la proposta que està presentant el govern del senyor Rajoy, del president del govern, perquè, home, estem a 8 mesos de les eleccions municipals. Moltes candidatures estan presentades i la proposta que fan és una proposta que en part podria ser interessant, perquè l'elecció directa té avantatges, pot tenir avantatges de cara a la percepció de la ciutadania, però sí que és veritat que és una mesura que tendeix o que reforça clarament els blocs grossos. I en aquest cas, a l'estat espanyol, és evident que la dreta està agrupada en un sol partit, diversos, però molt petits i que no tenen representació, i el Partit Popular l'acapara pràcticament tot. En canvi, l'esquerra està molt fragmentada. Llavors, la tendència natural d'una norma com aquesta és que pràcticament sempre guanyin els partits que tenen un ampli espectre amb una de les franges socials. Clar, la conclusió d'això és que 8 mesos de les eleccions, això és canviar les normes quan el partit ja està en marxa. I per tant això és un problema molt greu de la reforma que s'està presentant en aquest moment. Ara, dit això, l'elecció directa pot ser interessant, sí. Un 40% és suficient? Home, és discutible. La veritat és que és molt discutible. S'hauria de veure la lletra petita. I per tant, la proposta d'esmena que a les dues mocions que va fer l'equip de govern anava en la direcció aquesta, no? De no tancar portes, de fer un primer posicionament a favor de l'elecció directa de l'alcaldia, perquè al final els ajuntaments són unes administracions que són bastant presidencialistes, i això pot tenir un sentit, però hauríem de mirar de no incórrer en situacions com les que s'han produït, per exemple, a la mèdia de Valldoreix a la legislatura passada, en la qual hi havia un president d'un color i una majoria de vocals d'un altre color. Això afecta greument a la governabilitat i són coses que s'ha de filar prim i s'ha de mirar amb un cert detall.
PSC?
Bé, nosaltres vam presentar una moció que bàsicament intentava clarificar una posició, que és nosaltres no hi estem d'acord amb la proposta que s'està fent de l'elecció directa d'alcaldes. Tal com s'està fet, jo crec que com a filosofia política. Parlava anteriorment sobre que un ajuntament és presidencialista. Jo crec que no, un ajuntament no ha de ser presidencialista. I, de fet, la legislació no marca que sigui presidencialista. Sí, les EMEDES, com deia en Carles, les EMEDES sí que amb l'actual llei són presidencialistes. I escolteu, jo crec que reproduir que el debat bastant tirant lamentable que vam tenir al ple no tindrà sentit perquè ningú ens entendrà. Però jo crec que és important que ens definim. Ens definim sobre la posició i no solament a Sant Cugat. Jo crec que el que està passant és que cadascú, segons el seu municipi, també representants socialistes, diuen, ostres, si tenim ara un 50 i baixem i ens quedem a un 40 i fotem aquí una martingala a partir del qual el 40%, que és el que està fent el Partit Popular, amb aquest 40% tenim majoria absoluta, ja s'ha acabat. Ja tenim majoria absoluta, ja tenim 4 anyets de governabilitat segons el nostre criteri antidemocràtica. Perquè amb aquesta proposta el que estem fent és una cosa molt lamentable segons el nostre criteri. El vot d'aquell senyor o d'aquella senyora dependrà més o menys, depèn de com. Per tant, no valdrà igual. Certament ja amb la llei d'Hondt no val igual i els partits petits queden diguem-ne, aixafats en determinats aspectes. Però ja seria la rapera. O sigui, seria la rapera perquè bàsicament aquells que haurien estat elegits representants del poble no ho serien després de l'aplicació d'aquest 40%. I allò nosaltres entenem que és un cop a la democràcia i és tornar a l'encasillado, allò que es va fer en el seu moment de determinada restauració, de, escolta, com que no ens resulten els números, anem ampliant districtes i anem canviant per tal que el resultat sigui que nosaltres podem tornar a governar. Nosaltres el que proposàvem era això, i el que li demanàvem als diferents partits, coneixíem l'opinió de la CUP i d'Iniciativa, i va quedar prou clara i s'ha fet explícita arreu, l'opinió de Convergència i Unió. I Convergència i Unió, el que va intentar, com bé diu el company del Partit Popular, en aquest cas, va ser presentar la mateixa esmena a les dues propostes. I, per tant, si una proposta està dient blanc, tu no pots dir aquesta que sigui negra. Al final, amb la retirada de la moció del Partit Popular, nosaltres el que vam dir, bé, si ja no hi ha moció del Partit Popular, és possible que aquestes esmenes es puguin negociar en botxa i es puguin transaccionar. Finalment, l'alcaldessa, diguem-ne que ja li va sobrar el debat i va fer allò que tant en quant han de fer els governs amb majoria absoluta, que és fer un cop sobre la taula i dir, ara votem en contra, ni esmenes ni res. Nosaltres el que posem sobre la taula és que una elecció directa on un home, una dona, un vot no és el mateix, és antidemocràtica. I també posar sobre la taula que sortosament sembla que això s'està aturant. S'està aturant per les converses que han hagut amb el PSOE. Jo crec que és interessant que s'aturi. Poden haver-hi altres fórmules que es puguin donar de major representativitat. Per exemple, agafem-nos conceptes com el sistema polític britànic, del que entenem com a districte, representants de districte, on hi ha una fórmula majoritària tipus MD presidencial. Com a percentatge, es podria parlar-ne, parlem d'algunes coses, però el que no podem és falsejar els resultats electorals.
Iniciativa, opinió sobre aquesta possible reforma?
Bé, en primer lloc, com ja vam expressar en el ple, l'oposició a la reforma que planteja, o que en teoria plantejava el govern del Partit Popular. Jo entenem que en aquest sentit no forma part de tot un seguit de mesures que no només tenen a veure amb el Partit Popular, i en aquest cas lamento també que el PSOE va ser còmplice d'alguna de les mesures que van començar, per exemple, amb la reforma de la Constitució espanyola, amb l'article que garantia pagar el deute abans que fer altres polítiques socials o de les persones, etc, etc. Això va començar aquí, després hem tingut l'Arsal, ara ens surten amb l'elecció directa dels alcaldes, a 8 mesos de les eleccions municipals, jo crec que per tres motius. Un primer motiu d'oposició és que és una reforma antidemocràtica, el Ferran ja ho apuntava, no tindrà el mateix valor un vot a una força política que a una altra. Aquella força política que aconsegueixi el 50% i ja se li doni una prima de tenir la majoria absoluta, entenem que això no és democràtic i per tant això no ha de ser així. En segon lloc, per oportunisme, el Partit Popular veu com és possible que trontollin majories absolutes que tenen a alguns municipis i per tant aquesta martingala li pot permetre mantenir algunes alcaldies importants. I en tercer lloc, el Partit Popular esgrimeix la regeneració democràtica, la lluita contra la corrupció per fer aquesta reforma electoral. Jo només plantejar una qüestió, on hi ha hagut més casos de corrupció? En ajuntaments amb diverses forces polítiques al govern municipal o on hi ha hagut majories absolutes continuades? I en aquest cas tenim exemples, lamentablement, al País Valencià. El País Valencià, si fem un recorregut, no només el País Valencià, però el cas paradigmàtic és el País Valencià. Si comencem a fer un recorregut, allà on hi ha hagut majories absolutes, en aquest cas del Partit Popular, és on hi ha hagut presumptament més casos de corrupció, s'ha investigat més coses. Per tant, jo crec que aquests arguments no són vàlids i per tant aquest plantejament de fer una reforma electoral per tal de canviar la forma d'elecció d'alcaldes no té sentit. En tot cas, el que s'ha d'anar és a un treball a llarg termini que respecti la pluralitat i proporcionalitat en tots els casos i anar a una reforma realment democràtica, que en aquest cas entenem que no és.
Guimprós, de la CUP.
Bon dia. Sí, d'entrada dir que plantejar una reforma d'aquest calat a 8 mesos d'unes eleccions municipals, jo crec que és, vaja, si més no, és oportunista i demostra una mica el que ara comentava el Joan, que el que és evident és que, sense que serveixi de precedent, estic d'acord amb el que comentava el Jordi abans, de que el que hem de fer és parlar clar, doncs jo crec que se'ls pot demanar que parlin clar pels motius pels quals intenten portar a terme aquesta reforma. La por a perdre molts pobles, moltes ciutats del País Valencià i d'altres zones fa que intentin portar a terme una reforma en la qual plantegen que l'alcalde ha d'estar escollit de manera directa i que a partir del 40% ja pugui, la força que hagi tret aquests vots pugui manar. Però per un altre cantó, jo crec que és interessant el que deia el Ferran. La qüestió jo crec que és de calat de fons, de filosofia de fons, de què entenem per democràcia, què entenem per pacte a través de programes polítics i jo crec que la clau de tot està aquí. Plantejar que una força, perquè hagi tret la força que hagi tret més vots, pugui votar i que la resta no hi tenen res a dir, com a mínim em sembla poc democràtic, com a mínim. I a més, vull dir, crec que és evident que el que pretén és arraconar partits polítics, entre cometes, minoritaris. Segurament també hi ha una mica de... Segurament no, segur, hi ha una mica de por davant de forces polítiques que ara estan començant a sorgir i que és evident que estan agafant una certa emergència, però en tot cas plantegem-nos per què passa això, no intentem tirar endavant propostes que precisament el que volen és allunyar encara més la capacitat de decisió dels ciutadans dels seus càrrecs electes. I tu has comentat quan has fet la introducció, si el que es vol és regenerar la democràcia, que crec que és evident que és urgent, no tirem endavant propostes que en lloc de regenerar-la el que fan és deformar-la encara més.
Partit Popular, hi ha hagut diverses al·lusions. No,
en primer lloc, el Partit Popular ha tirat endavant aquesta reforma, o està intentant tirar endavant aquesta reforma, perquè estava en el seu programa. Estava en el seu programa i quan els ciutadans van votar el Partit Popular, van votar el seu programa i li van donar un mandat que executés el seu programa, és el que està fent.
Llavors, però fa 4 anys que no feu res del que està al programa.
El que no s'entendria... Perdona?
Que fa 4 anys que no feu res del que està al vostre programa, ja no ve d'aquí.
Sí, no. Ah, perquè tu ens aconselles de llavors que no complim el programa. Bueno, El cas no, és que...
Home, no portàveu pujar l'IVA, no portàveu baixar les pensions...
Vale, vale, bueno, no, si voleu entrem amb altres temes, però clar. Això és... el normal és que s'executi el programa. És dir, que quan no es fa el programa, llavors perquè no es fa el programa, i quan es fa, perquè es fa. És dir, que llavors, és que no esteu mai contents vosaltres, eh? Bueno, llavors, això és lo lògic. Ara aquí el que s'està debatent és... un sistema, dos sistemes que són tan legítims els uns com els altres. Però si un, per exemple, contempla el que va passar a la Generalitat amb la pujada del tripartit, que és un tema que el Partit Popular ni el beneficia ni el perjudica, o, des del punt de vista de la governabilitat, que va perjudicar Convergència i Unió, que havia sigut la candidatura més votada amb diferència, què està passant aquí? Està passant que els ciutadans estan sent... D'alguna manera, es pot dir que estan sent una mica defraudats, no? Per què? Primera, perquè la gran majoria queda fora del govern, no pot governar encara que ha guanyat, i els partits minoritaris que representen programes molt concrets fan aliances que són antinaturals, si vostè vol, perquè està pactant PSC amb Esquerra Republicana, que ja m'explicarà vostè quines similituds tenen, o bé amb Iniciativa per Catalunya, que també és completament distinta. Llavors, què fan? Es posen d'acord una sèrie de senyors per governar a passar dels seus programes i a passar dels seus votants. Perquè si els seus votants els haguessin dit, miri, jo quan, si no guanyem, el seu vot sàpiga que anirà a una aliança amb tal partit o amb tal altre partit o amb tal altre partit. Això no ho fan. Llavors, home, això és més democràtic que buscar mecanismes que assegurin que la majoria dels ciutadans... que respalden un partit són els que governaran, pues no es pot dir que sigui més democràtic. Té inconvenients el fet de que la majoria dels ciutadans sigui la que governi? Pues té inconvenients. Miri, l'altre dia ho vaig dir aquí al ple, aquí tenim una majoria absolutíssima, no absoluta sinó absolutíssima, que fa actes que van més enllà del que els hi permet la llei i del que els hi permet les regles del joc democràtic i del que els hi permet l'ètica política, i ho fan perquè tenen una majoria absolutíssima i ningú els hi pot dir res, no? Pues té els seus inconvenients. També la majoria absoluta, sí.
Convergència i Unió?
Bé, jo suposo que el programa del Partit Popular portava la reforma del sistema, però no devia portar a fer-ho a darrera hora, malament, sense consens, i d'aquesta manera. Això no crec.
Això són valoracions que vostè fa perquè li sembla oportú, però...
Les candidatures municipals estan presentades, els partits són els que són.
Però almenys fan alguna cosa que vostès aquí a la Generalitat no fan res.
I això és evident.
I llavors salvo passar la partida amb la independència.
Però consens. Senyor Carrera, s'ha de fer un consens.
El que el no fer res vol dir?
No, la reforma del sistema electoral s'ha de fer un consens.
Bueno, estem majoria absoluta aquí, també diré el mateix algun dia.
Una reforma del perfil que vostès plantegen té un impacte evident, que és que tendeix a l'agrupació de forces. I això, al llarg termini, acaba amb un sistema bipartidista, que és la pobresa democràtica que tenen, per exemple, imagini's vostès, si viuen a Àvila. Si vol anar a Vila, o voten PP o voten PSOE, perquè no hi ha altres opcions. O als Estats Units, però als Estats Units el sistema és totalment diferent. Aquí és un sistema de llistes tancades i barrades, i per tant la relació entre l'elegit i l'elector doncs és molt indirecta. I per tant és un sistema que presenta febleses importants. Tots els sistemes presenten febleses. Però vull dir, les coses clares, el Partit Popular es compra cap a aquesta banda per raons evidents, i ja ho deia, no cal que m'hi estengui. I una referència a això que deia vostè, escolti, la majoria absoluta que té Convergència i Unió a Sant Cugat efectivament és àmplia, tenim 15 de 25 regidors i és molt àmplia. Vostès algunes vegades, uns més, altres menys, la plantegen com si fos un corró, això, no? Una cosa que va trepitjant i tant. I ara, el que no li accepto de cap manera és que fem coses no ètiques, contràries a l'ètica,
Ja li explicaré unes quantes.
Vostè podrà estar d'acord o podrà no estar d'acord, però entenem que representen la majoria i entenem el que hem de fer pel bé de la societat. Si el govern de Convergència i Unió aposta per la postura que estem apostant, que suposo que refereix a aquest tema, en el procés sobiranista, és perquè creiem que és el millor pel conjunt de la societat, inclús vostè. I no em digui vostè, perquè vostè diu, és com vostè utilitzen recursos públics per una determinada tendència, i el govern central què fa? El Ministeri d'Exteriors porta 2 anys, com a mínim, dedicant-se exclusivament, pràcticament, a la qüestió catalana. Què fa el govern central? I tot el rotllo aquest del CNI, però si el govern central està invertint recursos a punta pala, que també són nostres, en bona part, per treballar contra la voluntat majoritària dels catalans.
Però n'he comptat el número de lleis que ha fet el Congrés dels Diputats i el que ha fet la Generalitat.
Convergència i Unió, que després han de parlar els altres.
Escolti, els governs, la seva funció és governar, no és fer lleis. Sí, o sigui, hi ha molta gent molt propera al seu partit, per exemple el Trio, que denuncien contínuament la inflació legislativa que ha tingut aquest estat. Que cada any se'n va a competir a veure qui fa més lleis.
I vostès és la
inanició absoluta. Ai, perdó, PSC, és veritat, que per tot li tocava el PSC.
Jo crec que queda clar que els senyors de la corbata, que estaven en aquesta ocasió, senyors de la corbata en aquesta ocasió, estaven debatent d'altres coses, però perquè no tenia massa res a veure, però legítim, no? Però
eren al·lusions.
Però que ha estat d'acord amb l'elecció directa d'alcalde i, per tant, que es falsegi el vot igualitari dels ciutadans i les ciutadanes. Aquesta segona frase és una frase, és una interpretació, però el que sí que estan d'acord és l'elecció, i va quedar demostrat, no tant amb el discurs, perquè el discurs del ple jo crec que es va amunt i avall, però sí amb la votació definitiva on es va tombar una moció. Clar, és absolutament legítim una majoria absoluta, jo sempre ho he dit, i a més els resultats que ha tingut Convergència i Unió de Sant Cugat són positivíssims des de fa molts anys. Evidentment els 15 regidors que hi ha són gent que va votar doncs convençuda de que el que millor podia governar aquesta ciutat era Convergència i Unió. Per tant, cap problema. Perfecte, al contrari. El ciutadà sempre té raó. El que no tindríem raó és que en unes properes eleccions, imaginem que els resultats donessin 12 o donessin 11 regidors a aquest grup o a qualsevol altre, i que d'aquests 11 ens aniríssim a 13. De sobte, per un canvi. Això és el que demanem, que no té cap mena de sentit. I la lluita contra la corrupció i tot plegat es fa amb això? O es fa fugint dels tamallazos? O es fa fugint de determinades majories absolutíssimes en altres llocs? Li vull recordar també una cosa, que en les primeres eleccions que va presentar el president Maragall va guanyar les eleccions. Però no va guanyar en escons. Per què? Perquè el sistema polític electoral és aquest. I que no hi havia legitimitat per fer-hi un govern d'esquerres, això ho dirà vostè. Jo crec que hi havia una absoluta legitimitat per fer un govern d'esquerra, igual que en altres moments. El programa electoral. Home, imaginem que el Partit Popular posa el seu programa electoral la propera vegada, suprimirem els municipis. Ho podem fer? Home, clar, si ho posa el programa electoral i la majoria absoluta, sí, seria la seva lògica. Estem confonent entre legalitat i legitimitat. La legalitat d'una majoria absoluta per fer-ho al Parlament, a l'Ajuntament o al Congrés dels Diputats és una legalitat de números, evidentment. Però vostès jo crec que no tenen la legitimitat per governar en contra de... O sigui, la majoria absoluta li dona la cambra, però no tenen la majoria de tot el poble.
Iniciativa?
Lligant una mica amb el que deia el Ferran, clar, en aquest cas el Partit Popular al Congrés té una majoria absoluta, clara, i que li ha permès no només... fer lleis al Congrés, sinó fer decrets cada divendres, que aviam quina sorpresa ens depara cada divendres i aviam on ens hem d'amagar, perquè cada vegada que hi ha una notícia d'aquest calat o hi ha roda de premsa del Consell de Ministres, tots ens posem a tremolar. És evident, hi ha una majoria absoluta, però en aquest cas no, jo crec que el govern del PP no té una majoria social al carrer, i un exemple és la retirada de la llei de l'avortament. El Partit Popular ha pensat
possible,
el Partit Popular ha pensat que amb aquesta majoria absoluta podria acontentar a una sèrie del seu electorat, no tot, una part, i ha vist que el carrer no estava amb ell i s'està plantejant retirar aquesta reforma. Això és un exemple. Per tant, això ho hem de traslladar en aquesta reforma. Aquesta reforma, en el cas, per exemple, de Catalunya, amb un mapa polític plural, que hi ha, l'exemple és el Parlament, no hi ha dos partits molt grans, no, és molt més fragmentat, i això està molt bé, és molt més plural, etc. En el cas de Catalunya poden haver majories absolutes als plens amb un 35% dels vots, però perquè hi ha 6, 7, 8 forces polítiques que al final la representativitat se l'han de repartir, i en aquest cas Convergència i Unió, jo no sé si veu aconseguir el 40% dels vots aquí, un 40,
47.
Un 47, bueno, doncs majoria absoluta molt contundent. A l'anterior mandat, 40%, majoria absoluta, també, molt contundent. Què passa? A la resta de l'Estat, és evident que hi ha dues forces polítiques, PSOE i PP, que són molt fortes, i que la majoria de la població opta per aquestes dues forces, amb el hàndicap, que ho apuntava el Carles abans, que les forces d'esquerres, doncs hi ha Izquierda Unida, ara hi haurà Podemos, UPyD, que no són d'esquerres, però és un altre partit, però que no assoleixen la representativitat per estar representats als plens. Què passa? Doncs aquesta reforma el que vol és el PP aconsegueix el 40%, doncs 51%. És fàcil, o sigui, no hi ha un panorama tan fragmentat, no hi ha un panorama de majories clares en aquest cas. I per acabar, i sobre promeses electorals, ja li he dit abans, o sigui, no pot esgrimir el programa electoral com a motivació per tal de dur a terme una reforma d'aquest calat, quan aquestes reformes han dut a terme un consens ampli de les forces polítiques que hi ha hagut a l'Estat. Vostès tampoc portaven la pujada de l'IVA, la baixada de les pensions, la reforma laboral, vostès no portaven tot això. La primera meitat del mandat l'han dedicat a això, a matxacar la població i a matxacar la classe treballadora.
CUP, i tancarem el debat.
És un altre debat, si toca el debat.
Ja fa molt de temps que el debat en moltes qüestions polítiques està en la controvèrsia entre legalitat i legitimitat, i en tot cas jo crec que celebrar que sembla que la legitimitat va guanyant volada i segurament farà acabarà fent que les lleis cada vegada esdevinguin més legítimes, que és una cosa a tenir en compte i interessant. Perquè les lleis per si soles és evident que si no responen a una voluntat majoritària al carrer, poc sentit tenen. L'altra cosa és que el Jordi posava com a exemple que quin sentit té que a nivell municipal, per exemple, s'entenguin el PSC i Esquerra. Ha posat dos aquí. Segurament té molt sentit. Són partits de les antípodes. Doncs no ho sé, però a nivell municipal, jo crec que té, a nivell de programa social, segurament té molt més sentit que s'entenguin forces així, com es podrien entendre amb la CUP, com es podrien entendre amb Iniciativa, com es podrien entendre amb Guanyem, si finalment s'acaba presentant, etc. I jo crec que això és el que es pretén posar en dubte i posar en qüestió, no, fer que no sigui possible. I l'altra cosa que s'ha repetit aquí moltes vegades, jo crec que és evident que practicar la política des de la confluència de programes, des de que s'entenguin moltes forces polítiques, ajuda a que la corrupció no sigui una cosa habitual. I això és el que està passant a molts llocs on la majoria absoluta del PP fa que salti a la vista.
Alguna consideració més? Molt breu, senyor Carreras.
Vull dir molt breument que la legitimitat, no hi ha sistema, la democràcia és el menys dolent dels sistemes, diuen, no? Deien Churchill, si no m'equivoco. Pues, el que està clar és que la legitimitat per governar i per prendre mesures la donen les urnes, no la pot donar un altre. El que no pot fer l'esquerra, que és el que solen fer, és que quan nosaltres governem, la legitimitat la donen les urnes i fem el que volem, i encara que el carrer es manifesti, com va passar amb el senyor Zapatero, en manifestacions enormes, seguim sense parlar amb ningú i al nostre. Igual és al revés. Ah, no, la legitimitat ja no està a les urnes, està al carrer, perquè nosaltres som els demòcrates i nosaltres som els que anem al carrer i cridem. No, això és poc seriós. No hi ha més sistema de saber qui té la majoria i qui pot fer les coses que a través de les urnes. No hi ha uns altres sistemes.
Breument, m'han demanat Convergència i Unió i PSC molt breus.
Sobre aquest tema de legalitat i legitimitat. Miri, l'elusió fiscal és legal. No sé si és legítim. Doncs estem en les mateixes. Estem fent coses que possiblement no són legítimes, subjectes a la llei, i això és el que està en discussió, perquè el que hem de discutir és si hem de canviar les lleis o no.
Hòstia,
i com.
PSC, tancarem?
Vostè comentava abans de l'anterior mandat del govern de l'Estat. Vostès saben que van fer des del carrer, van intentar trencar una determinades accions. Jo recordo com el Partit Popular, bisbes, etc, van fer determinades manifestacions per primera vegada a la seva vida, suposo, però mai era per donar drets, sempre era per treure.
Però això ho diu vostè, perdoni.
Sí. Treure la llei...
És per entendre drets d'una manera diferent com els altres. Vostès són els demòcrates, els que defensen els drets.
Un dret és deixar parlar els altres.
La raó
quan tenen la paraula. Hauria de deixar parlar els altres.
No s'acusi de coses que són profundament
injustes. Hauria de deixar parlar els altres. Perquè, home, és que tanta d'allò i al final sempre fem el de sempre. No, mireu, suprimir la llei dels matrimonis homosexuals no és fer una altra llei, és suprimir-la. Per tant, és suprimir un dret. Jo crec que això...
Canviem de tema. Tenim aquesta setmana debat de política general al Parlament. Aquest divendres s'aprovarà la llei de consultes i a partir d'aquí el president de la Generalitat convocarà la consulta del 9 de novembre. Tot això després de la multitudinària manifestació de l'11 de setembre a Barcelona amb la V-baixa, i tot indica que el govern espanyol portarà el cas al Tribunal Constitucional. També, si no vaig errat, dilluns hi haurà un ple municipal extraordinari per donar suport a aquesta consulta del 9 de novembre. Tenim tot just un quart d'hora. Els demanaria quin és el posicionament del seu partit davant d'aquesta possible acció per part del govern espanyol de portar la llei de consultes o la convocatòria de consulta al Tribunal Constitucional i que deixi inhàbil aquest 9 de novembre en què, en teoria, els catalans hauríem d'anar a les urnes a votar per decidir el futur del país. Convergència i Unió.
En primer lloc, dic que el Partit Popular podria perfectament no presentar aquest recurs davant del Tribunal Constitucional, que la llei obliga el Tribunal Constitucional a suspendre els efectes de la llei de consultes i del decret de convocatòria en el seu cas, i que per tant estem davant d'una acció de voluntat política. És el Partit Popular no vol que els catalans ens expressem amb una consulta. És el mateix que dir que se'ls hi enfot el que pensem. Per tant, aquest és el tema. El Partit Popular i el govern d'Espanya i el govern del PSOE, se'ls ja en fot el que pensem. No volen saber què volem ser en el futur i com volem governar-nos. Per una consulta sense efectes legals, i que el que hauria de fer en el seu cas, si és que s'apostés pel sí, és obrir un procés tan serè i tranquil i dialogat com convingués, perquè la voluntat expressada pel poble de Catalunya tingués un reflex, aleshores sí, jurídic. Doncs pues no. I això no és un tema legal ni de la Constitució, tot això és un engany. I això vull que quedi clar. Cap llei impedeix que es pugui consultar al poble de Catalunya sobre cap tema. I això, per tant, aquí el que hi ha és una voluntat política del govern d'Espanya, del Partit Popular, i en aquest cas, malauradament, del Partit Socialista Obrer Espanyol, que és, faig la distinció clarament, perquè és legítim fer-la, de voler fer abstracció, diguem-ne, de no voler saber quina és la voluntat del poble de Catalunya. I, per tant, això és evident que els que tenim un compromís amb la societat, i a més, en aquest cas, posar tant el programa electoral com a punt nuclear en aquesta legislatura i que aquesta opció clarament va guanyar les eleccions, doncs hem de continuar remant endavant. I em sumo al símil de la porcellana fina. En aquest moment, i ho vaig dir a la diada, que vaig ser honorat, diguem-ne, amb el manifest de Convergència d'aquest any, no? Sense unitat no tindrem llibertat. I la veritat és que està greu per part de tothom, inclòs de vegades el propi partit. Sap greu que tractem tan malament aquesta unitat que és tan imprescindible avui per poder treballar per la llibertat, que és una llibertat necessària per la cohesió social i l'equilibri i la justícia social al nostre país. Per tant, aquesta és la posició.
Partit Popular.
Bé, miri, aquí vostès han dividit tan profundament Convergència, sobretot, Unió no, però també Unió, evidentment, no? Han dividit tan profundament la societat catalana que inclús vostès estan dividits, no? Perquè Unió fa pocs dies ha parlat de que el que vol és un estat federal o el palestí, l'han dit, mentre que Convergència es pronuncia per veure els seus caps per la independència, és a dir, ha produït una divisió que va contra, clarament, certament, contra la unitat dels catalans i contra la bona convivència dels catalans, no? Ara, aquí estem partint del gran engany que se li està fent amb una gran massa del poble de Catalunya, dels ciutadans catalans, no tots, a una part important, doncs és el fer-los creure que existeix el dret d'autodeterminació, que s'ha convertit en el dret a decidir, que era una manera de dissimular un dret d'autodeterminació que la legislació espanyola no contempla en absolut, ni la Constitució ni res. Però se'ls ha fet creure que això es pot votar. I nosaltres el que estem defensant és que, miri, Sant Cugat, es pot votar, es pot demanar que es voti la sortida de la OTAN per part de Catalunya? No. Es pot demanar que no paguem l'IVA perquè ens agrada més pagar un altre tipus d'impost? Tampoc. Es pot demanar a Sant Cugat, encara que el 100% dels ciutadans de Sant Cugat ho volguessin, que es declari Sant Cugat ciutat lliure a l'estil d'Andorra o a l'estil de Sant Marino? Doncs no, no es pot. No es pot. Es pot demanar que això sigui possible? Sí. Es pot fer campanya, es pot intentar convèncer que això és una cosa raonable, que el dret a autodeterminació, per exemple, seria una cosa bona i justa i legítima que estigués a la legislació? Es podria demanar, jo no estaria d'acord, però es podria demanar molt legítimament. El que no es pot fer és dir-li a la gent que aquest dret existeix quan això és mentida, quan això no existeix, i llavors buscar la legitimació llançant a la gent al carrer per buscar una legitimitat.
Senyor Carreras, però què diu?
Dic que vostè ho sap de sobre i si
ho sap estudiar. Està perfectament recollit el dret a l'autodeterminació.
El dret a l'autodeterminació i el dret internacional no s'aplica aquí, no s'aplica aquí sinó a les colònies. El dret a l'autodeterminació... Deixarà parlar a mi o no? Deixarà parlar?
Però digui coses que tinguis sentit,
home. És que vostès menteixen com uns bellacos, home.
menteixen constantment i enganyen a la gent.
Molt bé.
I és el que està fent vostè ara, dient que el dret a l'autodeterminació es pot incloure a la legislació perquè és mentida. És mentida, simplement és mentida. I el rep que vostè... Perdoni, a la Gran Bretanya és una situació jurídica, històrica,
i present, molt diferent. Estan per servir al poble. Si el poble de Catalunya vol que passi
el poble de Catalunya som tots.
Preguntar-li...
El poble de Catalunya som tots, no m'interrompeixi.
Breument,
acabi, Partit Popular, si és el PSC. Breument.
Doncs aquí el que s'està fent és manipular un sector i exaltar el seu sentimentalisme i portar-nos a tots cap a una situació. I això per què? Perquè és que no saben que estan mentint. Sí, el que estan és amagant, intentant amagar, que aquest és l'inici de tot això, perquè estem convençuts, tot el mar de corrupció d'anys que s'ha estat arrestant. Ah. O sigui que l'Espanya ens roba el que era els catalans. Vinga. Alguns catalans estan robant als catalans.
Sí, aquesta sí. És la qüestió.
4 milions de signatures que va tirar endavant el Partit Popular contra l'Estatut de Catalunya i el posterior retall per part d'un tribunal constitucional caducat, irresponsable i d'una manera bastant lamentable van tirar enrere una part d'un estatut que havia votat la ciutadania de Catalunya. A part de temes sentimentals i de capteniment intern dels ciutadans en el seu moment, l'any 2010 o en el 6 o en el 4, això va fer que és un canvi important respecte a una cosa important, que és jo havia votat un estatut tal com estava i me'l van retallar. I jo no vull entrar en una pica baralla amb el Partit Popular, perquè no té sentit i no s'entén per la tele. Però home, aquells 4 milions de signatures, aquells 4 milions de signatures van trencar moltes coses. Vostè sap que hi ha articles de l'Estatut que estan a Andalusia i no estan a Catalunya perquè aquest Tribunal Constitucional, que vostès van presentar un recurs al Tribunal Constitucional, es va paralitzar depèn de com. Jo crec que els actes de tots plegats ens gaudeixen o ens porten a una responsabilitat o una irresponsabilitat. I el govern del Partit Popular, ara, i l'oposició en aquell moment va ser absolutament irresponsable i va portar una situació d'emprenyada amb tot plegat de recuperació de sentiments o altres circumstàncies que és on estem en aquests moments. I les coses passen. I el que no es pot és tirar... El que no es pot és fer així i dir que avui està fosc, això. No, el fet que tu tanquis els ulls no vol dir que està fosc. Mireu, jo crec que no es pot fer res contra una voluntat ciutadana, no es pot amagar, i cal una expressió. I el nostre partit creu que cal una expressió. Ens podem equivocar amb la pregunta. Jo crec que aquesta no hauria d'estar la pregunta adequada, però també us he de dir, el Partit Socialista no hi era en la discussió de la pregunta, per tant, jo crec que haurien d'haver estat intentar des d'allà dintre posar una altra pregunta. Però aquest no és el fet. Jo crec que necessitem votar. D'una manera o una altra necessitem votar. I per tant, ja ho van dir també el discurs de l'11 de setembre. I en aquest cas, i a més, perquè cadascú tenim les nostres posicions i alguns les hem fet públiques d'una manera molt clara. I jo hi estic molt d'acord amb el canvi que ha tirat endavant en Miquel Iceta i per tant que el PSC hagi donat suport a la llei de consultes. I estic molt d'acord. Llei de consultes no referendàries. I per tant, no té sentit que un tribunal constitucional tombi aquesta llei. Podria tombar l'aplicació de la llei, la pregunta o qualsevol altra cosa, però tombar aquesta llei, una llei que podem estar d'acord o no, però diu molt clarament, és una llei de consultes no referendàries, el que implica és continuar amb aquesta lògica de tanquem els ulls que és fosc.
Iniciativa?
Jo començo a estar una miqueta cansat que la gent que es mobilitza i que va massivament a expressions cíviques i ciutadanes com han estat les V baixes, les vies catalanes i les manifestacions de 2014, 2013 i 2012 estiguin tots manipulats, siguem tots tontos i ens creiem tot el que ens diu la tele o el govern de l'Artur Mas. O sigui, està clar que tota aquesta mobilització, tota aquesta situació parteix d'una resolució del trencament del pacte constitucional de l'encaix entre Catalunya i Espanya, que significa tombar l'Estatut votat democràticament per tots els catalans i catalanes. I aquesta situació, provocada en part pel Partit Popular, però també en part, i també deixin que faci la distinció, com em feia veure el Carles, per una part important del PSOE, ens han conduït a aquesta situació. Totes les enquestes, tots els resultats electorals que hi ha hagut a Catalunya des d'aquell moment han donat una majoria suficient i bastant important al dret a decidir. Si hi havia un punt de coincidència entre com a mínim 4 o 5 forces polítiques que hi ha al Parlament, era fer una consulta. i això era un 80% de representativitat del Parlament. Totes les enquestes diuen que la majoria de la població catalana vol votar. I en aquest cas, Iniciativa i Esquerra Unida estem per aquesta via. Nosaltres anirem al fons de la qüestió i volem fer la consulta al 9N. Volem fer la consulta? Que s'impugna des del Tribunal Constitucional, que així serà. Hi ha dues opcions: continuar pel camí marcat per la consulta i fer aquesta consulta amb plenes garanties democràtiques. Això vol dir que tothom pugui exercir el seu dret, i si no és possible haurem d'estudiar
saltant-se la llei de drets.
Si continuéssim amb aquest discurs, l'esclavitud als Estats Units continuaria vigent. És que clar, i l'apartheid estaria a Sud-àfrica. És que, bueno, estiguem una miqueta...
I més coses.
Ah, sí. Doncs, a vegades els drets...
No, pitjor.
La democràcia hauria de donar resposta als drets que reclama la ciutadania. I després, sobre la proposta del president Artur Mas de que si no pot fer la consulta, fer eleccions...
Interpretació de les paraules.
Bueno, però, bueno,
tenir això, sí.
Si es fan eleccions no és només per decidir el futur polític de Catalunya, eh? És per, han de ser en termes constituents del país que volem i com, perquè es trien més coses que això. Per tant, nosaltres, el compromís ferm, i en aquest cas amb la CUP, Esquerra Republicana i Convergència i Unió, hem signat una resolució pels passos que s'han de seguir quan s'impugni aquesta consulta, i en qualsevol cas sempre pivotant des del Parlament i no des de decisions que pugui prendre el president de la Generalitat.
La CUP, i marxarem?
Sí, no faré el discurs de la desobediència perquè diguem que ja sobreentenen a la CUP. Faré el discurs en tot cas de l'obediència. L'obediència al que va decidir el Parlament quan es va declarar sobirà, l'obediència a la llei de consultes, l'obediència a tota la gent que ja fa molt de temps que va sortir, que surt al carrer i que és evident que és una clara majoria, i jo crec, i l'obediència a que el 9 de novembre hi ha d'haver consulta, sí o sí. I l'obediència al que es va signar ahir, i ara ho deia el Joan, consulta amb totes les garanties democràtiques. Garanties democràtiques que jo crec que estan plenament recollides en la llei de consultes i plenament recollides en el que s'ha anat decidint al Parlament des de fa 2-3 anys. Per tant, jo crec que és aquest el camí que hem de seguir, digui el que digui el Tribunal Constitucional la setmana que ve, que ja sabem el que dirà, i jo crec que és el camí que ens ha de portar el 9 de novembre. No a posar les urnes al carrer, a posar les urnes on toca, als llocs que es toca per anar a votar de manera absolutament legítima i democràtica, i estic convençut de que això és el que passarà. Fer hipòtesis sobre... També estic molt d'acord amb el que... Aquest, fa un parell de dies que li sento dir a un tertulià, el Tian Riba, que segurament tot plegat farà que cada dia hàgim d'estar pendents de veure quina decisió es pren i cap on es va. Però jo crec que el full de ruta en genèric ha de ser aquest, i crec, tal com s'ha demostrat aquests dies al Parlament, que és el que és i que és el que hi ha. Per tant, jo crec que és el camí que hem de seguir, i estic convençut de que el 9 de novembre es votarà.
Hem de deixar aquí perquè és ja gairebé les 10 del matí. Guim Pros de la CUP, Joan Calderón d'Iniciativa, Ferran Villasmer del PSC, Jordi Carreras del Partit Popular i Carles Brugueroles de Convergència i Unió. Moltíssimes gràcies per haver vingut a cugat.cat, per haver vingut a la primera tertúlia radiofònica i televisiva que tindrem mensualment aquí als nostres estudis per apropar els diversos temes d'actualitat local i nacional. Moltíssimes gràcies. I a tots vostès els recordem que sempre poden recuperar aquesta tertúlia a la web de cugat.cat, tant amb l'àudio com amb el vídeo. Fins ara.